Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Protecció Civil ha elevat a nivell d'emergència el pla Neucat per les nevades que estan caient a bona part del país. Màxima precaució, doncs, perquè la neu es present a cota zero i està agafant a zones on no és habitual. Per això es demana no agafar el cotxe si no és el del tot imprescindible. Per avui també s'ha suspès el transport escolar. Les escoles estan obertes, però no es garanteix la jornada lectiva. No es recomana portar els nens a l'escola en cotxe. També es manté la prohibició que impedeix circular els camions de gran tonatge per qualsevol carretera. Una decisió que no ha agradat al sector, que ha quedat pràcticament paralitzat, però que requereix comprensió. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, ha justificat aquest matí a la xarxa la mesura, agraint també la col·laboració del sector. Així ho ha dit.
Jo ho entenc perfectament, perquè realment és una afectació directa precisament al sector i a molta, a molts conductors que, professionals que tenien previst fer el seu itinerari. I en aquest sentit jo vull agrair moltíssim la seva col·laboració de tot el sector, la comprensió que ha estat majoritària, i donar les gràcies perquè han ajudat i han col·laborat d'una forma determinant que la situació que podíem haver tingut aquesta nit, aquesta matinada i aquest matí podia haver estat complicada.
L'últim hora en aquest sentit és que Protecció Civil valorarà al llarg del matí si aixeca la restricció dels camions, tot i que defensa la necessitat d'aquesta mesura. Encara parlant d'aquest episodi, a Sabadell la nevada ha estat continuada durant tota la nit i les primeres hores del matí, deixant gruixos de fins a 2 centímetres. L'afectació més important es troba en les escoles amb 3 centímetres educatius, educatius tancats, i la resta que ofereixen serveis mínims fora de les classes habituals. Ens informa Mireia Prat des de Ràdio Sabadell.
Bon dia, el transport escolar està suspès des d'ahir la tarda per part del Consell Comarcal, i tant des de Protecció Civil com des de l'Ajuntament es recomana que tampoc s'utilitzi el vehicle privat per portar els alumnes a l'escola. Precisament, els problemes d'accés són els que han portat a tancar 3 escoles de la ciutat, com ha explicat el regidor d'Educació, Joan Berlanga.
La situació als centres educatius és de... estan oberts tots, però no amb el funcionament normal i habitual, a excepció de 3 escoles, que són la de la Floresta, el barri de Can Deu, Ramon Jiménez, el barri de Poblenou, i l'escola Agnès Armengol, del barri de Torre-Romeu. Per problemes d'accés, en el qual de Torre-Romeu hi ha un transport escolar per arribar a la part de Can Roqueta, el qual no funciona, i en les altres, doncs, per problemes d'accés del professorat i d'alumnes al centre.
Des de l'Ajuntament recomanen reduir al màxim la mobilitat dins la ciutat en transport privat i a peu. Es preveu que de cara al migdia les precipitacions es converteixin en pluja i passi la situació de perill.
I ara en clau social anem a Ponent per explicar-vos que ha nascut la Marea Pensionista de Lleida, una plataforma que s'ha creat recentment per coordinar les mobilitzacions del col·lectiu que reclamen un augment de les pensions. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
La primera manifestació va tenir lloc la passada setmana i va plegar desenes de persones a la plaça Sant Jaume de Lleida. Un grup dels participants van decidir llavors crear la Marea Pensionista. Aquesta banda de l'increment de les pensions i el manteniment del poder adquisitiu dels jubilats vol posar sobre la taula altres problemes. Ho explica el seu portaveu, Joan Miquel Ballester.
Sobretot perquè hem de fer també una miqueteta d'acompanyament, d'assessorament de la gent jubilada, que moltes vegades no té les eines per defensar-se. Un dels més importants que hem parlat avui, hem dit, és el tema de la renda garantida ciutadana. No? Així hi ha molta gent que hi tindria accés, però com que ho desconeix, no ho demana, no? És legal i s'anirà fent un llistat per anar cobrant la renta garantida ciutadana tota la gent que no arriba als mínims.
Un altre dels temes que s'aportaran a Punta Ballesta és el de la pobresa energètica. Diu que molts jubilats i pensionistes no saben que tenen dret als ajuts per fer front al pagament dels subministraments bàsics. La Marea Pensionista de Lleida reunirà cada 2 divendres a les 12 del migdia a la plaça Sant Joan de Lleida.
Ràdio L'Escala.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de L'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estan? Després de dos dies intentant recuperar la veu, per fi dos... en mica em va tornar en aquesta. Els demanem disculpes perquè tampoc avui la meva veu serà de tot el clar i tot el concisa i tot com era abans, però suposo que en mica ja s'irà restablint. Doncs bé, els saludo avui, dimecres, dia 28, últim dia d'aquest mes de febrer i el dia que ha arribat la neu. De moment està nevant i de moment tampoc està quallant aquesta neu que cau. Tot i que sí, que ja veiem almenys des de la posició que estem aquí, al tercer pis de Can Maset, que els terrats en mica comencen a agafar un color blanquinós, però és aquella neu que no acaba, com se diu, no acaba de quallar. No ho sé si altres barriades de l'Escala doncs, tenen el ram més blanc, però aquí almenys la carretera, com la neu, aquesta neu cau a terra, es desfà. És com si hagués plogut, però bé, veiem com està caient aquestes gotes d'aigua blanca en forma de neu. Un panorama, un paisatge, una situació que feia temps que no vivíem. N'hem viscut de situacions com aquesta, amb la neu ja emplenant els carrers. Però, de moment, per ara, sembla que no hi ha que passi això. No hi ha maneres doncs, que això passi, no sé si... la manera que continuïn avant ho farà. Altres poblacions sí que ho ha fet. Ja escoltava avui els informatius que es deia que rarament a la costa doncs podia donar-se aquesta ocasió doncs, que hi hagués neu als carrers, que s'emplenés com altres llocs ha passat, altres paisatges que han quedat emblanquinats de moment. Aquí no passa. Veurem, estarem atents i també avui és aquell dia que s'ha d'estar molt atent als serveis meteorològics per saber doncs, com està la situació meteorològicament parlant. I també aquell dia doncs, que s'ha d'anar al tanto amb els desplaçaments. Algunes escoles d'alguns municipis en previsió doncs, no han fet escola, han tancat les escoles, altres doncs, tampoc funciona el transport escolar. Aquí doncs, també tindrem informats els espais informatius de com està la situació aquí en el nostre municipi. De moment, la neu que cau i la neu que no acaba de quallar, no acabem des de veure aquest panorama blanc al terra. Sí que es comença a veure panorama blanc en els teulats, però en el terra no. Bé, doncs estarem atents. Un dia, com avui, últim dia d'aquest mes de febrer, dia 28, que avui la comunitat andalusa doncs, és dia festiu, és el seu 11 de setembre.
Ràdio L'Escala.
Bé, avui és dimecres i comencem aquest matí en xarxa el més calent a l'Aigüera amb tota una sèrie de continguts. Habituals també de cada dimecres. Començarem parlant del temps. Avui és protagonista el temps per tot arreu, els informatius, tant de ràdios com de televisió. És amb el que obren els seus espais informatius i també en els mitjans escrits també hi trobem informació sobre aquesta nevada. la notícia principal del dia, aquesta nevada, la neu. Bé, a part dos del temps, els tindrem el resum de premsa per a aquella gent que encara no hagi anat a comprar el diari. Aviam, suposo que tothom hi podrà arribar, els que n'hi hagin anat, esperem que sí. Doncs els explicarem què hi poden trobar en aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa edició matí. També, com no, saludarem, saludar, no, felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava ara fa un any i una altra que en passava ara fa cinc. I per acabar, amb el refrany o frase del dia. La Montse Hidalgo avui li toca la secció de l'Aigua Clara amb una entrevista que marca l'actualitat. I avui el director del Servei Meteorològic de Catalunya, no podia ser menys, l'Oriol Puig, per saber si l'episodi de fred i neu d'aquests dies és o no un fenomen excepcional. La notícia és la neu. I la notícia dels Serveis Meteorològics de Catalunya, com no. Doncs també ens en parlarà la Montse Hidalgo a la seva secció L'Aigua Clara. I de neu ens anirem a parlar, o d'aquest episodi de fred i neu, anirem a parlar de gent que té una idea i la posa en pràctica i la surt bé, aquests emprenedors. Això és el que ens porta la Cristina Cantal en el seu local.cat, i avui amb una entrevista a Ingrid Riera, una emprenedora de 27 anys, creadora de Maraca Gràfics, un projecte especialitzat en disseny gràfic. I en tot això, i acompanyat de música, arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui fa fred, està nevant, bon dia per quedar-se a casa en companyia de la ràdio. Si així ho fan, doncs moltes gràcies per fer-nos companyia. Nosaltres intentarem que passin una bona estona. I el temps. I el temps, comencem per l'estació meteorològica, meteoscala.com, temperatura, avui sí, ja també tenim un altre rècord, havíem baixat quasi a 3 graus i avui estem a aquesta hora, a 1,2, amb una humitat del 84%, i la sensació tèrmica igual que la temperatura. En Sergi Corral ens parla d'un cel ennuvolat tot el dia, núvols compactos i espessos d'inici a fi de la jornada. Ens diu que començarà a ploure a mig matí i tindrem pluja continuada fins al vespre i nit. Aquesta pluja neu que quasi es començava a animar a partir de les 10 del matí. La cota de neu serà molt baixa, fins i tot podem veure alguns flocs de neu arran de mar, que és el que estem veient ara. Després, ja a la tarda, pujarà la cota ràpidament i tot el que caigui serà aigua, ambient fred i humit. En quant al vent, hem començat amb un gregal fluix de matinada, girant a llevant de força 2-4 al matí. A partir d'ara al migdia, el vent quedarà molt variable amb estones de mestral o terral arran de costa. Però xaloc, mar endins de força 4-6 i la mar, forta maror, tot el dia amb àrees de maregassa a partir de la tarda. I per demà dijous, ja primer dia del mes de febrer, un cel tapat tot el dia, altre cop en núvols compactes de principi a final de la jornada, potser a migdia, tindrem alguna tímida ullada de sol. Esperem pluja a primera hora de la matinada, després pararà, però a mitja tarda i vespre tornarà a ploure, ambient molt humit i clarament més temperat. El vent fluix i variable de matinada fins que al matí s'estableixi xaloc. Es mantindrà el xaloc moderat entre força 3, 5 i 4, 6, bona part del dia, girant a mitjorn al vespre i nit. I l'estat de la mar, maregassa de matinada, pujant a mar brava a partir del matí i la resta del dia. Situació de temporal en tràgol de llevant d'entre 4 a 6 metres d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, crec que avui no hi haurà cap valent d'aquests que es banyin tot l'any que ho provi, 13 graus amb 1. I I aquesta és la situació del temps tal i com està avui dia, aquells dies de quedar-se a casa, aquells dies que fa cosa estar a sortir bé, fa cosa. De fet, com fa aquest temps, és allò que t'agrada veure què passa, si aquesta neu acaba de quallar, si no. Però és dia de fred i dia que de quedar-se a casa, si us pot fer. Si és allò que dius, s'ha d'anar a treballar, si ha d'anar-hi, sempre que el temps ho permeti, vull dir que és allò que el lloc de treball hagis d'agafar el cotxe i per alguna circumstància o altra no hi puguis anar. Però bé, això és el que ens diu en Sergi Corral, i d'un lloc passem a l'altre. Passem amb el que és el resum de premsa, aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa, edició matí, per si encara no han anat a comprar el diari, segurament esperem que hi puguin anar-hi. Des de l'equip de notícies en xarxa els expliquen què hi poden trobar.
Diaris del que passa ara mateix en directe, el que és protagonista al quiosc aquest matí. Com sempre, el resum de portades i primeres pàgines amb Taís Trujillo. Hem explicat ja quin és el recorregut, quin és el contingut de la premsa local i comarcal. Per tant, ara, Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Ens fixem en la premsa generalista, que aquí també dedica bona part de l'atenció informativa a l'alerta per la onada de fred siberià que ha arribat a Catalunya. Iniciem el recorregut al diari El Punt Avui, que titula Alerta Blanca.
Protecció Civil, Trànsit i Ensenyament apliquen mesures preventives davant el temporal de neu previst per avui. Catalunya queda paralitzada per por de la nevada i s'esperen problemes greus de mobilitat, almenys fins al migdia.
La fotografia és per l'àrea de servei de la Panadella, amb una corrua de tràilers.
I titula Camions aturats per força i recorda que Trànsit n'ha prohibit la circulació fins que acabi el temporal.
El Punt Avui també dedica un altre titular, en aquest cas on informa de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.
On es diu que creix el pes del lloguer en la despesa de les famílies. L'augment del preu ja és una llosa per a un 43% dels barcelonins.
En alerta per la neu és el principal titular del diari Ara, Taís.
Sí, fora de Catalunya, l'Ara també ens recorda que el temporal, batejat com la bèstia de l'est, ha provocat almenys una vintena de morts a Europa.
També titular a l'Ara en clau política.
Diu que el Partit Popular amenaça amb allargar l'article 155 de la Constitució si l'independentisme investeix Jordi Sánchez. I record també per a l'exfutbolista del Barça, Quini, un atac de cor se l'endú als 68 anys.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, obre en edició amb els darrers moviments polítics abans del ple de restitució de demà.
I titula que els comuns s'afegeixen als independentistes contra el 155. Es parla d'un acostament entre el partit de Colau i Esquerra Republicana, mentre la CUP demana rescatar la DUI. I mentrestant, els populars avisen la intervenció continuarà amb candidats com Sánchez.
La fotografia principal, però, és per una serra de Collserola insòlita, nevada, diu La Vanguardia.
Que dedica el seu titular d'economia a Cristóbal Montoro, i és que el ministre d'Hisenda ha respost a la pressió per les pensions amb rebaixes fiscals.
Justament aquest tema és el principal titular del periòdico. Rajoy intenta aplacar la rebel·lió dels jubilats, diu el diari.
Sí, diu que en plena onada de protestes, Montoro ha anunciat una rebaixa fiscal als pensionistes de més edat, mentre el PSOE titlla la idea de cortina de fum i reclama augmentar les prestacions l'1,6%.
Fotografia de portada per l'A2 mentre nevava. Paràlisi preventiva per la neu, diu el periòdico.
Que també recull en portada que Montull paga 100.000 euros i queda lliure després de 22 dies de presó.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa, edició matí, la Taís Trujillo, l'Helena Pujolet i l'Oriol Pujador. I com hem vist, la neu, el mal temps, també protagonista a les portades dels diaris. 11:19, continuem aquí Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. i és aquell moment de sants, aniversaris i notícies. I comencem per el santoral, l'últim dia ja d'aquest mes de febrer, dia després de girar el calendari, almenys demà. Aquesta feina la farem demà, avui encara no, perquè avui, dimecres dia 28, ens diu que Sant Romà, Santa Míriam i Sant Herbert. Doncs felicitats, felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també els que celebren el seu aniversari. Felicitats també, passant del dia que faci avui, que segurament potser algú tenia previst fer alguna celebració, el tindrà un xic complicat, però bé, també es pot canviar per un altre dia. Què passava? Aniversari, això, estàvem aniversaris, felicitem, com ho fem sempre, a tots els nostres oients que avui fagin anys, i també heu de saber, doncs, que avui fa anys aquell mític porter, campió del món amb la selecció italiana al Mundial d'Espanya del 82, en Dino Zoff, que fa 78 anys, el director Imanol Uribe, que en fa 68, i l'actriu, que ara tampoc es prodiga gaire, fa temps doncs, que no en sabem res d'ella, no sé si ja està retirada, va dir que es retirava, que és la Maria Casal, que també ve d'una doncs, saga d'artistes. Bé, doncs la Maria Casal, que fa 60 anys. Què passava ara fa un any? La notícia deia que durant unes setmanes hi haurà obres a la rotonda del Poble Sec. Per millorar la circulació i la seguretat s'ampliarà el nombre de carrils i es refaran les voreres i els passos de vianants. Tot ha d'estar a punt per Setmana Santa. I en fa 5 es deia que aquesta setmana s'acaba un dels pitjors mesos de febrer dels últims anys per al sector pesquer. I el refrany, frase o dita del dia, avui és dimecres, i ens la porta en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes a festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Una poma al dia, el metge estalvia. Seguim avui amb els consells de la vida natural, que sembla cada cop més allunyada del nostre dia a dia, amb els perjudicis de salut i mediambientals que comporta. Ja ho diuen, quan ens posem a règim, ens treuen tot allò que ens agrada. Alguna cosa tindran les coses llamineres que el nostre cos les digereixi tan malament. Ja podem provar totes les dietes del món, la dels colors, la de la carxofa, la de la pinya, la que vulgueu. Els resultats immediats poden ser més o menys prometedors, però el balanç al cap d'un temps llarg acostuma a ser demolidor. Hem recuperat allò perdut i una mica més, i sant tornem-hi. En canvi, amb petits hàbits saludables, com menjar una poma al dia, beure l'aigua que necessita el cos, no menjar entre hores, fer els àpats que ens demana el cos i una mica de voluntat i seny, segur que podem estalviar moltes visites mèdiques per temes de salut. Una poma al dia, el metge estalvia.
Aquest era el refrany del dia, el refrany, frase o dita popular del dia. Una poma al dia, el metge estalvia. Bé, i tot això és aquell moment que ho maridem amb música. Ells són els Buhos i el tema es titula Volcans.
La trinchera.
en la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats, busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció,
són els Búhos amb aquest tema Volcans, els Búhos que varen formar part durant algunes setmanes de la llista dels 7 capdavanters i que fins i tot van arribar al número 1. Continuem amb el mateix paisatge, amb el mateix aspecte, la neu que va caient, aquest tipus d'aigua neu que no acaba de collar, que arriba al terra com si plogués, però els teulats comencen allò tímidament a enfarinar-se, però tampoc és allò que, vist des d'aquí, te doni la sensació que d'estar nevant molt fort. Però bé, el paisatge doncs, és del tot curiós, un paisatge que feia temps que no veiem. N'hem vist encara amb més neu pels carrers, però ara feia temps que no veiem, i que, bé, de tant en tant, tampoc no és que sigui desagradable poder veure doncs, com cau neu. Bé, doncs continuem parlant de mal temps. Bé, de fet, tampoc és que jo els hagi explicat res que no sàpiguen, però ara sí que la Montse Hidalgo en traurà l'aigua clara amb la seva secció, amb aquesta entrevista que li fa el director del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oriol Puig, per saber si aquest episodi de fred i neu d'aquests dies és o no un fenomen excepcional.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Fred i neu, dos elements que no caracteritzen precisament els hiverns suaus i mediterranis de bona part de Catalunya, especialment de les comarques de Barcelona. Aquest any, però, la meteorologia ens ha regalat un fenomen poc usual, veure la neu a finals de febrer. Avui volem treure l'aigua clara sobre la importància d'aquest fenomen de fred. Saludem Oriol Puig, ell és el director del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns, senyor Puig.
Gràcies a vosaltres.
Fins fa poc estaven en una situació de prealerta de sequera i ara hem assistit a un fenomen de neu i de pluja. A vostès, els meteorològics, se'ls ha girat feina de debò?
Bueno, el clima mediterrani té aquestes situacions i aquestes coses. La sequera, ens entenguem en dues facetes, pot ser una sequera per falta d'aigua de boca, podríem dir, o pot ser una sequera general a nivell del país, que, per tant, ara fa qüestió d'un mes, quan l'Agència Catalana de l'Aigua estava dient que els pantans començaven a estar pel voltant dels 42-43% i tenien el límit al llindar dels 40% de declarar l'alerta, doncs tothom es va posar les mans al cap, perquè és una situació en la qual doncs, aquests dos últims anys hem patit a nivell general de Catalunya doncs, una sequera important, no només en les capçaleres de riu, sinó a nivell general, i a més s'ha accentuat doncs, que, clar, que si no plou a les capçaleres del riu, doncs els pantans a les reserves van baixant a un ritme de normal. Ara ens hem trobat doncs, amb que aquest últim mes, doncs, aquest període de pluja, i sobretot de neu, de molta neu que està per tot el Pirineu, doncs amb això ens ajuda que d'aquí, nosaltres som conscients que d'aquí poc temps, d'aquí un parell de mesos, doncs, els pantans tornaran a estar doncs, amb una capacitat suficient per no patir des del punt de vista de la capacitat de tenir l'aigua de boca suficient per tota la població de Catalunya.
D'aquí que sempre es digui que la neu és benvinguda. No estem gaire acostumats per això i potser aquest és el motiu que quan neva és tot un fenomen per nosaltres. En aquesta ocasió, realment, hem de situar aquest període de neu i de fred i de pluja com un fenomen extraordinari?
Bé, jo diria que la variabilitat climàtica de Catalunya doncs, té aquestes situacions de que amb una persona, amb un habitant de la Vall d'Aran, dir-li que el fred i la pluja, el fred i el neu són fenòmens excepcionals, clar, ens miraria amb una cara d'extranyat, no? Perquè pràcticament doncs, durant 6 mesos ets estant amb neu i amb fred. I en canvi, si això ho portem doncs, en una comarca com és el Montsià, que rarament veu la neu, si no és que la veu en els ports de Tortosa Beceit, a 1.400 metres d'alçada, o que les temperatures són molt més suaus, que ens trobaríem una variabilitat, doncs, podríem dir, molt gran. Ara bé, sí que és veritat doncs, que aquesta seqüència de nevades que hem tingut, jo diria que en situacions com, per exemple, el dilluns va haver-hi aquests 20 centímetres a les comarques d'Osona o la Garrotxa, doncs això són fenòmens que realment doncs, sí que no són habituals. Perquè, clar, aquesta no és la primera nevada de l'any que hi ha hagut a les comarques interiors de Catalunya. Ja n'hem portat un parell o tres. I, per tant, doncs, que aquests episodis sí que és veritat que l'extensió que ha tingut doncs, aquests dies doncs, ens comporta que, sí, que realment doncs, sigui un fenomen que ens podem equiparar, podríem dir, a una nevada com la que fa 8 anys van haver-hi el 8 de març del 2010, que va ser una gena, l'última nevada extensa i intensa a nivell de Catalunya.
Ara vostè citava aquest 8 de març del 2010. En aquest país, com el bon vi, les nevades les tenim reservades o arxivades a la memòria amb anyades, no? La del 62, potser, pels barcelonins, és la gran supernevada, no?
Sí, perquè, clar, és veritat que el primer de tot, els més vells, els més grans, jo encara no havia nascut, però també tenim en compte que l'any 56 va haver-hi una fredurada molt important, a mitjans de febrer, que va ser la temperatura, el rècord de temperatura mínima aquí a Barcelona, que va arribar a 5 graus negatius. I després va venir la nevada del 62, però després tot no em poc oblidem les nevades de l'any 85 i 86, que també van ser generoses i abundants a nivell de Catalunya. Després també tenim nevades com poden ser les del 2001 o del 2006, que també són períodes en els quals doncs, no ha tingut aquesta capacitat d'extensió, però sí que són nevades que després, a l'hora de resultats, el resultat d'impacte sobre el país, doncs es veu i es nota que realment doncs, són nevades que han tingut la seva significància.
Aquesta nevada i aquest fred ens ha vingut de Sibèria, però això alguna vegada ho hem sentit a parlar tots, fred siberià. Li posem nom fins i tot sense saber ben bé d'on ve la cosa.
No, sí, és que és siberià perquè la situació que es produeix una situació d'altes pressions al nord d'Europa, i això bloqueja la circulació, podríem dir, que tenim normalment, que són vents de l'oest. És a dir, la circulació general aquí a la península de Catalunya, doncs teòricament són vents que venen de ponent, no? Situacions, quan dic vents vol dir altes i baixes pressions que van circulant. Quan hi ha aquest bloqueig a les parts altes d'Europa, que hi ha un anticicló, el que fa és bloquejar aquesta circulació, i llavors el que fa és afavorir, doncs, com un passadís que ve de Sibèria. I, per tant, com que Sibèria és la zona més freda del planeta, doncs en aquesta situació és la que es produeix que aquest aire que està a Sibèria agafi i circuli i arribi cap aquí. Per tant, aquest és una mica el tema del fred siberià, perquè realment ve de la part de Sibèria. Per aquest bloqueig que hi ha d'una zona d'altes pressions a dalt dels països nòrdics, i això afavoreix com un passadís que ve cap aquí per tota Europa i ve a parar, doncs, aquí al Mediterrani, aquí a Catalunya.
Senyor Puig, passarem d'aquest fred a temperatures primaverals, perquè tenim la primavera a tocar d'aquí pocs dies.
Bé, la situació és que ve una, podem dir, una onada d'aire més càlid que ve del sud-oest, i això comportarà que temperatures que aquests dies hem tingut, doncs, a màximes de 2-3 graus, doncs passem a tenir temperatures màximes, doncs, de 15-17 graus amb normalitat. I una altra cosa que és important, i que la gent, no és que hi pensi, jo hi penso perquè és la meva professió, però fixem-nos que el sol ja comença a escalfar. I si el sol comença a escalfar, vol dir que la temperatura de l'aire comença a escalfar-se, perquè l'aire s'escalfa gràcies a l'escalfament de la Terra. Això és una cosa molt important que la gent possiblement no ho sap, que l'aire s'escalfa per la Terra, no s'escalfa pel sol directament. L'aire és transparent a la incidència del sol. És que s'escalfa gràcies a l'escalfament del sol a la Terra. I a partir d'aquí, doncs, com més, en aquest cas, doncs, la incidència de l'angle del sol ja està tornant a recuperar-se del fet per ser la primavera, ja comença a tenir més incidència, doncs, més vertical sobre la Terra, aquí a la part de Catalunya, doncs això comporta, doncs, que els aires, doncs, siguin més calents i, per tant, puguem tenir temperatures més temperades.
No ens n'adonarem i ja tindrem la calor. Un hivern de contrastos com aquest ens augura un estiu també un pèl boig?
No tenim... una de les coses en les quals la meteorologia falla, podríem dir, gràcies a Déu, perquè si no, no tindríem feina, però sí que són una mica el que se'n diuen les previsions estacionals, que són aproximacions qualitatives del que passarà a 1, 2, 3 mesos aproximadament. Aquestes previsions no estan molt acurades encara. Els hi queda molt camí per fer molta supercomputació, molts aspectes que no per ara fa 30 anys que encara estan més o menys a la mateixa situació. Per tant, el que jo li puc dir és que sí que li podem dir el que pot passar d'aquí 4 dies, una setmana aproximadament. Més enllà ja és ciència-ficció. Perquè jo només li posaré un exemple, vull dir, el fenomen que hem tingut aquests dies, fa 10 dies, les previsions meteorològiques per aquest fenomen deien que Barcelona hauria de caure pràcticament entre 30 i 40 centímetres de neu. Però què vull dir això? Que les previsions meteorològiques és una ciència totalment inexacta en molts aspectes, incerta, i que aquesta previsió de dir si hi ha hagut un estiu o un hivern o una primavera o una tardor d'una manera, això implica que hi hagi, doncs, una altra estació d'unes característiques, doncs, semblants o no semblants, és fer ciència-ficció. Podem posar molts exemples des del punt de vista de l'estiu o la sequera de l'estiu del 2011-12, doncs, que va ser un estiu molt, molt sec, i després, doncs, vam tenir també un estiu molt calorós. Val? Això pot ser que hi hagi una simplificació, sí o no. O, per exemple, l'estiu del 2013 o l'estiu del 2014, que van ser molt tempestuosos, que, per tant, no té cap relació amb el que va passar ni la tardor ni l'hivern. És a dir, que ens podem trobar amb fenòmens aquests que podríem trobar sempre exemples que ens podrien donar la raó o ens podrien portar a la contrària. Per tant, fer aventures amb aquestes previsions que se'n diuen estacionals, això és ara perquè tinguem clar que és el que diem, doncs, que quan estem ara a la primavera o a la tardor o a l'hivern, diem què pot fer la propera estació. És molt, molt arriscat i, per tant, tota aventura en aquest aspecte nosaltres no.
Doncs...
ni crec que sigui la manera de tabalar la gent. Vull dir, ara per ara el que és important és el que passarà la propera setmana. Sabem que vindrà, això sí que li puc assegurar, que vindrà la primavera i vindrà l'estiu i que farà molta calor. Això sí que li puc dir.
Doncs deixarem els debats pels ascensors i les prediccions pels meteoròlegs. Agraïm al director del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oriol Puig, que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar el que ens portava la Montse Hidalgo amb aquesta secció L'aigua clara, avui amb aquesta entrevista amb el director del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oriol Puig. Imagino que ha quedat aclarit tot el que ell ha explicat. Bé, i la situació de moment aquí continua igual que l'última vegada, sense cap més novetat. Estarem informats des del que veiem, des d'aquí, des del nostre punt de vista, des d'allà on estem situats, com està anant aquesta aigua, neu, aquesta neu que està caient. Bé, continuem 11 i 41 minuts i anem a la música. Ells es van posar de 21 botons, són els Blaumut.
Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del riure que avui té la llum i la sèrie que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a l'arriba d'ultramar, on no paren. Nostres celles, canto peces d'un jugal, que aquí on em veieu jo sóc el senyor que aguanta el paraigua mentre balleu. Vaig pensant les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu, ell fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou i la Cèlia que es prema el barret contra el cap, com qui atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a l'arriba on em veieu, jo sóc el senyor que aguanta per aigua mentre balleu. Thank you.
Blaumut, 21 botons, del seu àlbum Equilibri. Continuem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, punt de 3:15, i moment de que la Cristina Cantal ens presenti la seva emprenedora de la setmana, que és la Ingrid Riera, una noia de 27 anys, creadora de Maraca Gràfics, un projecte especialitzat en disseny gràfic, creació de continguts visuals per a empreses i altres serveis com tallers i formacions.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
L'Ingrid Riera és una emprenedora de 27 anys i és la creadora de Maraca Gràfics. Descobrim primerament el seu recorregut.
Vaig estudiar audiovisuals i multimèdia a l'ERAM, que és una universitat que hi ha SAL, subscrita a l'UDG. Llavors vaig estar també a Hassel, a Bèlgica, fent uns 6 mesos d'Erasmus. I llavors he anat fent cursos de formació pues, amb tècniques de creativitat, pictòriques. He treballat a diferents empreses, com la universitat a l'UDG, a la Fundació UDG, que no és ben bé la universitat. He treballat per Educar, i de fet aquesta feina és la que m'ha permès poder començar amb Maraca Gràfics, ja que feia mi de treballar amb Educar, que es dedica als serveis educatius. Jo treballava al Museu del Cinema, i llavors la resta de jornada pues, em vaig dedicar a començar aquest projecte, que actualment pues, ja m'hi puc dedicar plenament.
L'emprenedora ens detalla com va sorgir Maraca Gràfics.
Bueno, jo sempre he estat una persona molt inquieta, m'agrada molt fer nous projectes. Llavors, va ser una mica que la vida m'hi va anar portant, no? Anaven sortint projectes. Al principi poder era una mica més a nivell artístic, però mica en mica pues, van ser més comercials. I el fet de trobar una feina a mitja jornada va ser el que em va fer decidir de dir, vale, vaig emprendre amb aquest projecte i intento a veure si realment em funciona o no. Al principi poder no tenir uns objectius molt clars, sinó que simplement agafava els projectes que m'interessaven i mica en mica pues, li vaig anar donant forma.
I per què vas escollir aquest nom per al teu projecte?
Aquest nom és perquè jo, com t'he dit abans, pues, em dedicava més a fer projectes artístics, la qual cosa encara m'agrada molt, però potser ho he deixat més com un hobby. I quan estava més amb aquests temes, pues, em deia Maracastasi. Era un nom més artístic que jo havia buscat com a, bueno, com a nom artístic, no? Llavors, quan vaig començar amb tot aquest projecte, que jo dic més comercial, vaig pensar que necessitava un nom més comercial que arribés més al públic, i més fàcil també de dir. I vaig decidir dir Maraca Gràfics, el Gràfics, perquè s'entengui clarament pues, que em dedico a la gràfica, i Maraca, pues, vaig escurçar el nom de Maracastasi, però per altra banda m'agradava perquè és el nom d'un instrument de música, no? Que té un pal i a dalt hi ha el cap aquest que quan el xerbot es fa música, el qual em recordava el meu cap, no? Que sempre té idees i sempre està com xerbotat. I per aquest motiu vaig decidir Maraca Gràfics.
L'Ingrid Riera ens explica què és Maraca Gràfics.
Maraca Gràfics, bueno, sóc jo mateixa. No m'agrada molt d'impresa, sinó m'agrada més dir que sóc autònoma i que em dedico al disseny gràfic, en tots els sentits. Em dedico al servei educatiu, a nivell de tallers més de creativitat, d'audiovisuals, de disseny gràfic, etc. I després hi ha un altre apartat, que és el de Maracastasi, que és més els projectes artístics que em van sortint i que ja et dic que ho faig més com a hobby, com per passar-m'ho bé.
Descobrim ara els diversos serveis que ofereix l'Ingrid Riera des de Maraca Gràfics.
A nivell més gràfic, pues, ofereixo tot tipus de serveis, ja diguéssim, editorial, de packaging, servei web, creació de logotip i tota la imatge gràfica, diguéssim, d'un nou producte. Després, a nivell de serveis educatius, treballo en diverses línies, ofereixo cursos de formació de Photoshop, InDesign, Illustrator, Final Cut, però també treballo molt amb adolescents i amb nens. Estic en un projecte als instituts fent book trailers, conjuntament amb el Museu del Cinema i el Servei de Biblioteques de Girona. Després també treballo pel Consell Comarcal de la Selva fent un projecte per dinamitzar urbanitzacions, i tot això és a més a nivell d'adolescents, però m'interessa molt tot el tema social, o sigui, projectes que puguin ajudar també a millorar el nostre entorn social. I després, a nivell de Maracastasi, pues, he treballat amb diversos videoclips. Per exemple, ara n'acabo de fer un amb una cantautora gironina que es diu Glòria Garcés, però també m'agrada fer, pues, instal·lacions ja més a nivell d'expressar alguna cosa a nivell més propi i més intern. I, bueno, aquestes són una mica les línies de treball que tinc.
I a qui va destinat el teu projecte?
Mira, el meu públic potencial és el sector cultural i el sector social. Són bàsicament on jo em vull enfocar i, de fet, és on cap on vull anar. Però, bàsicament, també estic oberta a tothom que necessiti la creació de la seva imatge gràfica. Però crec que, mica en mica, he d'anar acotant més cap al meu sector de treball, que seria més el cultural i social.
L'emprenedora ens detalla qui forma l'equip de Maraca Gràfics.
Estic jo sola, però després col·laboro amb diversa gent. Llavors col·laboro, per exemple, amb l'Agnès Cabezas, que és de Sal, que és d'una productora d'audiovisuals, que fem els projectes aquests amb els adolescents a les organitzacions. Llavors també col·laboro amb altra gent. Jo estic instal·lada en un coworking, que es diu Cooking Girona, que està aquí al cor del barri vell. Llavors allà, clar, et permet fer moltes sinergies amb diferents empreses. Llavors col·laboro amb altra gent com l'Andrea Setchi, amb la qual oferim uns tallers d'audiovisuals. Llavors, clar, també col·laboro amb el Museu del Cinema, amb una altra empresa que es diu Tramoia, que fem diferents coses del Museu d'Art, etc.
Descobrim quan va començar l'Ingrid Riera amb aquest projecte i com ha anat evolucionant.
Maraca Gràfics va començar l'any 2014, més o menys. Primer vaig començar com a Maraca Stasi, no? Que anava creant jo els meus projectes, i no va ser fins al 2014 que vaig començar a treballar al Museu de Cinema, em vaig instal·lar a Girona i vaig decidir també fer un pas i buscar-me un coworking, que és el Cooking Girona, i a partir d'allà, pues, vaig anar creant el meu projecte a nivell més sòlid, no? Creant un pla d'empresa, etcètera, etcètera. La veritat és que em va anar molt bé al principi poder combinar-ho amb una altra feina per, a nivell econòmic, tenir una mica d'estabilitat, i mica en mica, pues, va anar agafant forma fins al que és avui, i que crec que encara hi he d'acabar de donar més forma i acabar-ho de rodonir.
Ens explicaries una anècdota viscuda amb Maraca Gràfics?
Una mateix, per exemple, aquesta setmana vaig anar a fer un taller de book trailers. Vaig als instituts i els ensenyo com fer un book trailer. Llavors ells llegeixen un llibre i creen el seu book trailer sobre el llibre. Llavors jo estava fent la sessió a l'institut, anava passant pels grups, xerràvem amb els nanos, i de cop vaig anar a un grup i em vaig trobar que estaven en una pàgina web intentant comprar una oca. Una oca de veritat. I jo em vaig quedar i dic, però què feu? Clar, resulta que en el seu llibre sortia una oca, i la oca era molt important. Llavors ells es van obsessionar amb la oca i volien comprar una oca. Llavors jo, bueno, els hi vaig parar una mica els peus i va ser, vale, anem a buscar altres vies com per representar aquesta oca, però no cal que comprem una oca, perquè ja es proposaven fins i tot després menjar-se de, bueno, i res, em va fer bastanta gràcia la situació.
L'emprenedora ens detalla quina és la filosofia del seu projecte.
La filosofia és intentar fer les feines ben fetes, però amb el màxim de creativitat. M'agrada molt el moment en què has d'empatitzar, no?, amb el teu client. O sigui, jo crec que el que busca Maraca és entendre el que vol el client, entendre el seu estil i intentar aportar-li el que ell està buscant. Aquesta seria la filosofia. I l'altra filosofia, ja més a nivell personal, és intentar treballar del que t'agrada, no?, i fent el que t'agrada, que és quan les coses surten ben fetes, jo crec.
Descobrim ara el tret diferencial de Maraca Gràfics.
Maraca Gràfics, jo crec que el tret diferencial que té és que està molt focalitzat al sector cultural. De fet, jo ara també estic estudiant el màster de gestió cultural i crec que, en comparació amb altres estudis de disseny, el qual abarca moltes més coses, Maraca Gràfics es vol centrar molt més en això, en el que és el sector cultural, el sector de la música, el sector social. I jo crec que això és el tret diferencial d'altres estudis que hi pugui haver a Girona o a Catalunya.
I com veus el futur del teu projecte?
El futur el veig molt bé. Quan comences un projecte vols abarcar molt i a mesura que vas avançant et dones compte que no pots abarcar tant, no? I t'has d'anar centrant. I jo crec que l'objectiu futur és anar aconseguint més aquest acotament de mercat i aquest enfocament.
L'emprenedora ens exposa on la podem trobar tant físicament com online.
Bé, podeu trobar a Cooking Girona, que és un coworking, que és cooperatiu, de fet és l'únic cooperatiu de Girona, està al carrer de la Força número 13, i allà estic instal·lada fa un parell d'anys. Llavors, a part de ser coworking, també vam fer moltes activitats, com concerts, xerrades, de fet, si ens seguiu a la xarxa, bueno, podeu estar al corrent, ens diem Cooking Girona. Això per una banda, per altra banda tinc pàgina web, www.maraca.com, i si no per les xarxes hi ha Facebook, Twitter i Instagram.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedora d'aquesta setmana, Ingrid Riera.
Que no tinguin por, que t'arrisquis, que, per exemple, a mi em va anar molt bé això, tenir una altra feina que em pogués anar compaginant al principi i poder donar-te una certa seguretat i intentar treballar del que t'agrada. I crec que si realment hi creus i ho sents, jo crec que te n'en surts. Poder costa més o menys, però si lluites jo crec que aconsegueixes els teus objectius.
Ja ho heu sentit, no tingueu por i arrisqueu-vos. Si cal, busqueu una altra feina com a recolzament econòmic mentre comenceu. Si el vostre projecte us apassiona, us sentiu a dins i creieu, treballant de valent, els objectius s'acaben aconseguint, com ha afirmat l'emprenedora de la setmana, Ingrid Riera.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ingrid Riera, l'emprenedora que ens presentava en el local.cat, la Cristina Cantal. Continuem i arribarem ja amb els Every Night, amb aquest tema guerrilla, al punt de les 12 i algun minutet més.
Y este mundo está creciendo en este instante.
Tota la nit d'una llarga travessia hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes clavats al cor els miratges del camí. S'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el botxí.
Avui farem caure el botxí. Sabem l'alegria com un estandard, sabem la guerrilla que mai ha marxat, la fera ferotge que brava i no vol, l'esperança que mai no mor. Sabem l'alegria que pren els carrers, sabem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó, i esquerda per sempre la por.
Som la primavera. Som la primavera.
Som
supervivents d'una pàtria clandestina. El monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides. Fem de les places llavors de dignitat.
Serem llavors de dignitat.